COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 15 de maig, el dia en què sabem que Castor va triplicar el cost pressupostat del magatzem submarí en només 3 anys. Va passar de 400 milions de pressupost a superar els 1.300 milions d'euros. És la denúncia que ha fet el programa Salvados de la Sexta en base a un document del Ministeri d'Indústria. Especialment alarmant és la denúncia dels veïns de la plataforma del Sénia. Quan van demanar una reunió amb el Ministeri per exposar la seva preocupació per Castor, no els va rebre ni el ministre Joan Clos ni cap altre càrrec d'indústria. Els va rebre el responsable d'Escal UGS, l'empresa que explotava el magatzem submarí i que va causar els terratrèmols a la costa de l'Ebre. Encara estem esperant explicacions, perquè, com sabran, la factura ja ens l'estan passant fa temps i el que ens queda. Com cada dia hi posem música tot plegat i avui, ho sento, però no podia ser d'una altra manera.
El dolor y la tristeza desaparezcan, así que pega un grito, sala y vuela, y verás que por los tuyos siempre vale la pena, así que do it for your lover.
La cançó que ens representava dissabte a Eurovisió. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, parlarem d'emprenedoria, ho farem anant fins a Cambrils per parlar de la fusió de gastronomia i cultura que practiquen al Mart. Farem el cafè dels dilluns amb el diputat del PDeCAT per Tarragona, Ferran Bel. A partir de la una ens acompanyarà avui també la regidora de Salut de Reus, Noemí Llauradó. Tindrem Sibarita i també al programa el millor vermut de 2017, el Dos Déus Reserva. A més, recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Maria Ríos, bon dia.
Bon dia. A Tarragona tenim un cel poc ennuvolat en general, amb alguns intervals de núvols alts i nuvolositat d'evolució durant el dia a zones de muntanya. Les temperatures avui arribaran fins a màximes de 26 graus al Vendrell i a Gandesa, 30 a Tortosa, 25 a Tarragona i 27 a Reus, amb vent variable, fluix i amb brises. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Castor va triplicar el cost pressupostat del magatzem submarí en només 3 anys. Va passar de 400 milions de pressupost a superar els 1.300. És la denúncia que ha fet el programa de la Sexta Salvados en base al document del Ministeri d'Indústria. Ruth Guerrero.
Aquest document intern mostrava el sobrecost del projecte i un presumpte concurs a mida per tal que l'empresa Escal fos pràcticament l'única amb possibilitats de complir les condicions. La gestió del projecte implica tant el govern socialista com el del Partit Popular. Els exministres Joan Clos i José Montilla van negar la seva responsabilitat, tot i que eren els titulars d'indústria, mentre es va gestar el projecte. Els seus successors en el càrrec, el socialista Miguel Sebastián i el popular José Manuel Soria, van evitar participar al programa i respondre a les preguntes. Va ser precisament durant el mandat de Zapatero amb el ministre Joan Clos que es va incloure la clàusula que obligava el govern a assumir el cost si el projecte fracassava. Des de la plataforma en defensa del Sénia han denunciat el programa de la Sexta que quan van sol·licitar una reunió amb el ministre d'Indústria per tal de fer-los arribar la preocupació per Castor va ser el mateix director d'Escal UGS, l'empresa adjudicatària del projecte, qui els va rebre al ministeri. El deute supera els 2.500 milions i es pagarà fins al 2046 a la factura del gas dels ciutadans.
Més qüestions. Llibertat amb càrrecs per la conductora beguda que dissabte va atropellar un grup de ciclistes a Riudoms. Els tres atropellats que van resultar ferits han rebut ja l'alta.
La dona de 26 anys va ser detinguda per un delicte contra la seguretat del trànsit i per circular sota els efectes de begudes alcohòliques i haurà de declarar aquesta setmana davant del jutge de Reus. Els fets tenien lloc dissabte al matí, van veir el carril contrari i va atropellar els ciclistes. La conductora multiplicava per 4 la taxa permesa. És conductora novell.
I els dos ferits de la deflagració de Segur de Calafell ocupaven la casa i estaven manipulant productes químics. S'han descobert 100 plantes de marihuana a l'interior de l'habitatge.
L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha confirmat que l'explosió d'aquest diumenge l'ha ocasionat una manipulació d'esprais o adobs. Els afectats, dos homes de 29 i 26 anys, han patit ferides de gravetat per cremades de primer i segon grau arreu del cos. Han estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'explosió ha esberlat una de les parets de l'immoble i ha obligat a evacuar la família que viu a la casa adossada contigua. Escoltem l'alcalde de Calafell.
Sí, estaven ocupant l'habitatge, no sabem de qui era la propietat, però sí que eren dos ocupes i doncs aquestes dues persones doncs, són les que en principi han produït aquesta explosió. I en principi doncs, el que sabem és que l'explosió ha sigut ocasionada per una manipulació d'esprais, de productes químics que doncs, estaven relacionats amb la plantació, cultivació de 100 plantes de marihuana que hem trobat en l'interior d'aquest domicili.
S'ha començat ja amb la inspecció de l'habitatge i els tècnics determinaran si els veïns de la vora poden tornar a casa sense que hi hagi perill. La xifra del matí la llegim avui al Diari de Tarragona. Són les 658 piscines il·legals que ha detectat el Catastre a la ciutat. Tortosa lidera el rànquing d'habitatges ocults amb 4.083.
Els drons del Catastre han analitzat una seixantena de municipis buscant construccions sense declarar, 658 piscines sense declarar a la ciutat de Tarragona o 437 a Roda de Barà. Es busquen construccions sense permís, no declarades, a canvi d'ús de parcel·les o a Tortosa. S'han detectat, per exemple, 4.083 propietats il·legals i a Rasquera, per exemple, s'han trobat un 60% de nova obra oculta.
Una altra xifra important, els prop de 30.000 quilos de menjar que el Banc d'Aliments ha recollit a Tortosa en la darrera campanya.
Això permetrà ajudar uns 3.000 veïns de la ciutat. Aquests 30.000 quilos suposen una aportació important, però atenció, són només el 3,5% del que reparteix el Banc d'Aliments des de les Terres de l'Ebre actualment.
Ens quedem a la zona perquè els treballadors de l'Hospital de Móra d'Ebre s'han manifestat per reclamar inversions al centre. Denuncien que hi ha equips, com els de radiologia, gairebé obsolets, que tenen tants anys com el centre hospitalari que es va inaugurar al 1988.
Els empleats critiquen la manca de voluntat política per millorar i posar al dia aquest hospital, denuncien el mal estat d'alguns equips, així com l'estat de l'edifici, on han detectat goteres en diversos punts. José Manuel Domínguez, membre del comitè d'empresa, lamenta que l'hospital disposés de 8 milions d'euros de patrimoni, que l'any passat eren 4 milions es desviessin del fons de reserva per pal·liar la situació financera de l'Hospital Sant Joan de Reus i que els 4 milions que resten no se'n facin cap ús.
Per exemple, els aparells de radiologia, que hi ha una part dels aparells que tenen 30 anys, és clar que estan no amortitzats, estan superamortitzats. De fet, jo convido la gent que vulgui estudiar història de la radiologia que vingui a l'Hospital de Móra. Quan resulta que torno bé encara queden 4 milions d'euros de patrimoni i només fa falta la voluntat política de posar-los damunt de la taula.
Bona notícia avui. Prop de 100.000 persones s'han acostat a Reus a aquesta nova edició del Trapezi. La Fira del Circ de Catalunya ha tancat amb un 85% d'ocupació en sales i amb molts dels espectacles exhaurint entrades.
Sí, èxit de públic, de professionals, de companyies i de representacions a la 21a edició de Trapezi. Per tant, el balanç d'una edició totalment renovada no podia ser millor. Des del passat dijous, un total de 39 companyies han mostrat els seus espectacles a la capital del Baix Camp, que durant 4 dies ha acollit més de 100 representacions i s'ha convertit en l'aparador del millor circ nacional i internacional a Catalunya. L'organització ha confirmat que ha vist l'èxit de fer l'espectacle inaugural al Mercadal l'any que ve i tornarà. Escoltem el director artístic del Trapezi, Leandro Mendoza.
Creiem que aquesta primera fita és un punt important per a elevar el Trapezi on vulguem, on ens proposem realment. Crec que el Trapezi té un destí i que ser una eina per al sector, per la ciutat i pel país.
Vinga, amb això arribem al punt de dos quarts d'una. Anem també als esports, perquè avui la notícia és el Reus Deportiu La Fira, campió d'Europa d'hoquei. A més, just 50 anys després d'haver aconseguit la primera Copa, Ruth.
Sí, sí, és el resultat que tenim, sobretot molt bo, mentre que al futbol els nostres equips han tingut una sort a mitges. És el cas del Nàstic, que empata contra el Reial Oviedo a casa per un 2-2, que el manté en zona de descens encara. Pel que fa al Reus, derrota a casa del Córdoba per un 1-0, que el fa baixar dues posicions a la taula, i per tant s'ha d'esperar a veure què fan el Reus, per exemple, el Nàstic amb el Rayo Vallecano i el Reus amb el Sevilla Atlético. I ara sí que sí, no va poder ser la Lliga, però sí que s'ha fet amb la Copa d'Europa. La vuitena ja està. El Reus Deportiu La Fira d'Hockey Patins ha guanyat el màxim títol europeu. Ho ha fet contra l'Olivairense a Lleida per un 4-1 amb gols dels reusencs Marín Casanovas i dos de Torre. Des del 2009 no l'aconseguia. Ara podrà disputar una renovada Copa Continental amb el guanyador de la Lliga Cers.
I repassem ràpidament portades de diaris, comencem pel de Tarragona.
Sí, el titular és pels drons detecten 658 piscines sense declarar a Tarragona, i la imatge és pel Reus de Hòquer aixeca la seva octava Copa d'Europa.
Anem al Reus Digital.
Obre amb el primer reportatge d'una necessitat il·legal, el testimoni de famílies ocupes i el mercat negre, i un somni fet realitat, el Reus campió d'Europa.
Passem també pel del Camp.cat.
Destaca els campions d'Europa, el Reus d'hoquei patins i el cop d'alerta de la plataforma Opida per recuperar la Tabacalera.
I finalment avui el diari Més.
Encapçalera els jugadors del Reus de hoquei, campions d'Europa també, i que dos joves resulten ferits per una forta explosió a Segura Calafell.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Nosaltres parem només 40 segons per la publicitat i continuem amb més coses. Rebem emprenedors.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Bedino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gann, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
Grècia i Roma, dues grans civilitzacions mediterrànies, s'uneixen al 19è Festival Tarragona Viva. Del 15 al 28 de maig, Tarraco Viva, el Festival Romà de Tarragona. Més informació a tarracoviva.com. Tarragona, història viva.
Dietètic Herbolari Casa Pià. A Dietètic Herbolari Casa Pià treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pià trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pià a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapià.com.
A Cope Tarragona és l'hora del cafè.
Dotze i 33, seguim en directe aquí a Herrera en Cope a Tarragona. És l'hora del cafè al programa i avui fem un cafè especial perquè continuem amb aquesta ronda d'entrevistes dels diputats per Tarragona de les diferents formacions polítiques. Volem passar una mica llista al seu dia a dia a Madrid, saber com ho compaginen amb la feina al territori. I avui ens acompanya a l'estudi en Ferran Bel, diputat del PDeCAT per les comarques de Tarragona. Ferran, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser aquí a l'estudi. Primera pregunta, com pren el cafè, Ferran Bel, si és que em pren?
Bé, n'em prenc uns quants. Tinc uns quants al llarg del dia, efectivament.
El Ferran Bel, a més de diputat, és alcalde de Tortosa i, per tant, a mi m'agradaria que ens expliqués com compagina una mica aquestes dues feines, no? Quants dies passa a Madrid, quants dies passa aquí?
Doncs pues, depèn de les setmanes. Les setmanes intenses, pues, he d'estar 3 dies a Madrid, i en altres setmanes que he d'estar 2 dies, i en altres setmanes que hi estic un dia, però més enllà de, també dels dies que estàs un lloc a l'altre, pues a Madrid també m'he de ocupar de temes de Tortosa i de Catalunya i al revés. I quan estic aquí també m'he d'ocupar de temes de Madrid.
Clar, perquè estem parlant que no és una ciutat Tortosa precisament petita, vull dir que requereix molta dedicació.
Sí, efectivament. Jo la veritat és que porto ja 10 anys d'alcalde, tinc un equip molt consolidat que també m'ajuda, que m'ajuda moltíssim, i bueno, això hauria estat molt difícil, bueno, impossible, el primer mandat. El segon mandat jo vaig compatibilitzar-ho amb la meva tasca al Senat, però efectivament estar al Congrés, i jo ara també sóc portaveu de tota l'àrea econòmica del PDeCAT, això em requereix moltíssima atenció, i ara en moments com l'actual, que estem tramitant els pressupostos generals de l'Estat, més hi ha altres lleis que, de les quals jo també sóc ponent, doncs requereix més atenció, sí que.
Uh-huh. Ara parlem d'aquestes comissions perquè, per exemple, és portaveu de la Comissió d'Economia, d'Indústria, Competitivitat, Hisenda, Pressupostos, que és el, com deies ara, no? És el que ens ocupa en aquest moment. Primer, qüestions pràctiques que segur que a la gent, als oients, els agrada. Quan va a Madrid Ferran Bel, on s'està? Té casa a Madrid o s'està a un hotel?
No, estic a un hotel i intento estar sempre al mateix hotel, i en uns hotels que ens fan un preu especial, i jo, si puc, sempre estic al mateix, que és, no m'importa dir-ho, és l'Hotel 4, un hotel que està al carrer Sevilla, molt prop, i que em cobreix les necessitats absolutament. De sobre, hi ha vegades que tenim dificultat perquè hi ha molts esdeveniments i llavors reservar habitació és més complicat, i ens apanyem com podem. Però en principi estic a un hotel.
Suposo, clar, que a més coincideixen molts de diputats,
sí,
no?
Sí, efectivament. En aquell entorn estem pràcticament tot l'hemicicle.
Parlem de pressupostos, precisament, perquè, com deia, més portaveu de la Comissió de Pressupostos. En aquest cas, quina és la seva feina aquí, i si la terra tira, mirem també força per Tarragona a l'hora de negociar.
Tira moltíssim, i ara, mira, ara mateix jo he fet una roda de premsa aquest matí on presentàvem més de les 100 esmenes que hem presentat a la nostra demarcació, més de 400 milions d'euros, perquè jo aquest matí ho ficava, ja no és que hi hagués molt poca dotació pressupostària per la demarcació de Tarragona, sinó que l'any passat aproximadament de totes les empreses del sector públic estatal només s'ha executat un 29% del pressupost, és a dir, el pressupost d'este 2017 només s'inclou menys de lo que es va deixar de pressupostar l'any passat. Per tant, nosaltres, clar que tira, i més enllà de les actuacions puntuals que ens demana l'alcalde de Reus o que ens demanen els nostres caps de llista a les diferents demarcacions, nosaltres també hem fet esmenes en les grans infraestructures que la província té sense finalitzar: Corredor del Mediterrani, evidentment, A7 al nord i al sud de la demarcació, l'A27, inversions en l'àmbit de totes les costes que estan absolutament deixades de la mà de Déu. En fa aproximadament 6 o 7 anys va haver una davallada de les aportacions per inversions en costes al nostre territori, i per tant totes actuacions també mediambientals al Delta de l'Ebre, i per tant pràcticament 400 milions d'euros d'esmenes que jo ja no demano que se'ns aproven totes, tant de bo, i jo crec que seria just, però en tot cas sí que he aprofitat per fer una crida que en aquells temes de territori que són estratègics per tots plegats, almenys els diputats de Tarragona ens poguessin ficar d'acord en aquest sentit. Este és un pressupost que ja no és el pressupost del PP, és el pressupost del PP i de Ciudadanos, i per tant hem d'intentar incidir.
Uh-huh. Suposo que ha parlat d'infraestructures, i a més és de les Terres de l'Ebre, parlem de Rodalies, parlem de Nacional 340 també. Suposo que són temes clau perquè afecten molt en el dia a dia dels ciutadans.
Afecta moltíssim. Nosaltres hem demanat, per exemple, que més enllà de fer la A7, que està paralitzada tant a la zona del Penedès com a la zona de l'Ebre, que s'estableixin unes bonificacions per al tràfic intern, tant al nord com al sud de la demarcació, de la província, i a la vegada també per al tràfic pesat, per poder desviar tot aquest tràfic per l'autopista i alliberar la Nacional 340 mentre no es fan les construccions. Evidentment, Rodalies també és un altre dels punts febles. Tenim un tram Vandellós-Tarragona que continua sent de via única. Nosaltres voldríem que se desdoblés, i aquesta és una obra que s'està allargant de forma, diguéssim, poc raonada, i portem moltíssims anys, el que deia abans de la de la A27. I després també tota una sèrie de qüestions que a mi m'agrada explicar. Hem estat treballant durant aquests mesos al Congrés dels Diputats, hem fet moltes comissions, hem fet moltes iniciatives, PNLs importants, i s'han aprovat. I ara el pressupost no queden reflectides. Jo ficava l'exemple, per exemple, jo mateix, hi ha altres diputats que no hauran fet altres, però vam aconseguir provar una PNL d'una actuació a Mont-roig del Camp, molt important. Se va aprovar, però ara no està als... No està als pressupostos, això no és de rebut.
Clar, llavors, quan demanes implicació a la ciutadania, clar, també hem de veure com es tradueix, quan demanem una signatura per una proposició d'aquestes no de llei.
Jo això ho explico, i ho explico també als companys diputats. Escolta, si en el moment de fer la PNL ens siguem tots d'acord i aprovem que aquesta actuació a Mont-roig del Camp, per ficar una, estem d'acord i l'aprovem, després el que no pot ser és que aprovéssim uns pressupostos que no incloguen aquestes actuacions, o el passeig a Salou, que també és una de les qüestions que tenim. Ne podria dir moltíssimes.
Jo estava pensant en la 340, per exemple, l'altre dia, 150 talls de carretera per protestar per part dels veïns, i la meva pregunta és, arriba això a Madrid, Ferran Bel? Se n'assabenten al Congrés que això està passant?
Se n'assabenten i em puc donar feu perquè jo mateix ne soc veu. Una altra cosa és que després això tingui el seu reflexe en els pressupostos, i jo crec que aquí hem de fer una espècie d'acord territorial, i almenys cadascú dins dels nostres àmbits. Jo este matí ho explicava, no és qüestió de que els diputats del PP o de Ciutadans voten en contra del pressupost si ells han proposat el pressupost. Jo no tinc res a dir aquí. Ara, el que sí que podríem fer és aquestes esmenes territorials que tampoc no desequilibren un pressupost, ser capaços de ficar-nos d'acord i poder-se aprovar.
Estava mirant, jo, si entren a www.congreso.es poden buscar cada diputat una mica quines són, doncs, les preguntes orals que fa, les preguntes escrites. Jo n'he trobat més d'una seixantena presentades pel Ferran Bel sobre temes molt diversos, perquè, clar, com hem dit abans, estàs en diverses comissions, no? Tenim tema alta velocitat, per exemple, també temes sobre l'agència tributària, sobre la 340, el canvi de ronda de Salou, Flix també, el tema de la contaminació, Aquamet, no? I no sé si hi ha ni alguna sobre Castor, perquè a més, com toca per zona, i avui que tenim noves dades, se suposa,
N'hi ha unes quantes, com podreu observar, i a més ara hem demanat la compareixença del ministre arrel de l'últim informe del MIT i aquestes contradiccions que han respecte a el que es va dir i el que ha estat realment. I per tant, nosaltres entenem que en el Congrés de Diputats, com a mínim, hauria de compareixer al ministre per donar explicacions i després valorar si hem d'obrir o no una comissió d'investigació sobre aquesta qüestió que ara ha afectat el Partit Popular perquè és el que està al govern, però la gènesis, l'origen de tot això va ser quan hi havia diferents ministres del Partit Socialista que són els que van habilitar aquest concurs tan estrany.
Sí, que semblava una mica fet a mida, no?
I van habilitar les modificacions respecte al pressupost del projecte, que són les que després han fet que haguéssim que pagar més de 1.300 milions d'euros d'indemnització a l'empresa. Per tant, sí, hi ha preguntes sobre això. Jo tinc esta doble vessant, sóc el portaveu de l'àrea econòmica del PDeCAT, però a la vegada també exercició de diputat territorial, i per tant moltes de les meves preguntes o iniciatives estan vinculades als municipis de la demarcació de Tarragona.
Si algú que ens estigui escoltant ara diu, ostres, vull posar-me en contacte amb el diputat que per zona m'ha de representar per jo, doncs fer-li arribar les meves preguntes, les meves preocupacions, com ho podem fer?
Se pot fer absolutament, i a més atenc a moltíssima gent, inclús a nivell particular, no només de entitats i associacions que ja solen tindre la forma de poder contactar. Per tant, el més fàcil és entrar a la pàgina web del Congreso, allí està el meu correu personal, que és ferran.bel@congreso.es, i a través del correu electrònic poden contactar. També poden trucar directament al nostre grup parlamentari i concertar entrevista o bé a Madrid, o bé a Barcelona, o bé a Tarragona, o bé a Tortosa. És a dir, ho fem a tot arreu on podem. Intentem ser, doncs, el més propers possibles i més enllà també interlocutar amb els diferents sectors que ja nosaltres som proactius, doncs també estem a demanda de lo que ens puguen fer arribar als nostres conciutadans, perquè és la nostra feina.
He dit que si entren al web del Congrés trobaran més d'una seixantena de preguntes que ha presentat Ferran Bel. Vostès troben feedback o resposta a tantes propostes que hi ha? Tenen recorregut realment o també de vegades tenen la sensació una mica de la ciutadania de que és picar contra una paret?
Bueno, és picar contra una paret, però s'ha de ser constant i és el nostre treball com a parlamentari. I també li he de dir que em sorprèn a mi la gent, perquè preguntes n'hi ha 60 i pico, però si mira intervencions, jo que estic portaveu d'una àrea important a un grup amb molt pocs diputats, doncs evidentment tinc moltíssimes intervencions, tant en comissió com en ple. I el que m'ha sorprès, i això he vist una certa diferència respecte al Senat, és la quantitat de gent que em comenta les intervencions. Vol dir que la gent, o bé a través del llibre del diari de sessions, que està penjat a la pàgina web, o a través dels vídeos, perquè també estan penjats tots, pues ja no només gent de la premsa, que evidentment això és normal, sinó pues, ciutadans o gent que segueix una mica l'activitat parlamentària, pues, fan comentaris o t'envien un correu o t'envien un WhatsApp i et diuen, escolta, molt bé aquí hauries d'incidir en això, la propera vegada recorda d'aquest tema, escolta, quan sàpigues alguna cosa de lo que vas plantejar, diu-me. Per tant, jo crec que té més repercussió a la que ens pensàvem, i sobretot en aquesta societat de les noves tecnologies, jo crec que aquí s'ha guanyat molt perquè la gent des de casa pot seguir realment quina és la nostra activitat al Congrés, i hi ha molts que també ens sorprenen de dir, escolta, diu, és que no mos ho pensàvem, però realment porteu una activitat frenètica.
Bueno, realment també és, suposo, part de la nostra obligació com a ciutadans, també és una mica fiscalitzar la feina que fan els representants,
Una mica no, perquè és quan se pot votar després en criteri, és a dir, aquí no només és la campanya, les promeses de la campanya, els que estan al govern, els que estan a l'oposició, sinó després a mi m'agrada molt reivindicar aquesta figura del diputat de territori, el diputat d'àrea, i per tant jo he tingut algun rifirraf en algun altre company o companya diputada arrel de quan van expulsar el Quico Homs del Parlament, i jo mateix amb la resta de companys en acte de solidaritat vam abandonar el ple, i alguna membre de la mesa de Ciutadans va dir, diu, ¿cuánto o poco os gusta trabajar? I jo li vaig dir, mira, escolta, la repto, entra a la pàgina web i agafa qualsevol de les variables i veurà qui treballa més. Va haver una llau de contestacions de gent que va estar mirant la pàgina web i va comparar, i la veritat és que jo l'únic que puc oferir als meus electors és precisament això, el meu treball i la meva feina, i que comparen el nivell d'activitat parlamentària en la d'altres diputats.
Poden fer a través del web de www.congreso.es. Acabo ja, no li vull robar més temps, Ferran Bel, però expliqui'm quin diputat o diputada l'ha sorprès més, qui creu que és el millor orador de l'hemicicle.
Bueno, d'oradors n'hi ha uns quants, encara que li pugui sorprendre, n'hi ha uns quants, i a diferents formacions polítiques i també al Partit Popular. Però jo, més que dir qui és el millor orador, a vegades també em fixo en qui és el millor parlamentari. El millor parlamentari no és sempre el que millor discursos fa o el que més repercussió té, sinó el que és capaç de travar més acords, més iniciatives, el que sap buscar complicitats. I la veritat és que jo porto pràcticament un any al Congrés i l'únic que... No li nombraré ningú, però l'únic que li puc dir és que jo he après moltíssim d'uns quants i de diferents formacions
polítiques. I algú que li hagi sorprès?
No, sorprès no, perquè no anava en predisposició de que ningú... Ara, hi ha diferents formes de fer, hi ha algunes que comparteixes més, hi ha algunes que comparteixen menys, hi ha algunes que potser tenen molt de ressò mediàtic i que els mitjans
us encanten,
i que jo no valoro gens perquè allò són discursos o missatges buits, i que després darrere d'allò no hi ha gens de feina, encara que he tingut moltíssima repercussió, i per tant cada un fa la política com creu convenient. Potser igual els surt més a compte aquests que tenen molta repercussió i que la feina és buida de contingut.
Bueno, doncs continuarem seguint la seva feina a Madrid. Ferran Bel, diputat del PDeCAT per les comarques de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver vingut. Torni quan vulgui.
Moltes gràcies a vosaltres, a la cadena COPE, i a la vostra disposició.
Herrera en COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vinga, és dilluns, aixequem persiana per rebre emprenedors i emprenedores al nostre programa. Avui anem fins a Cambrils, o millor dit, Cambrils ve una mica cap aquí per descobrir-nos la història d'un establiment on tenim restauració, música en directe i moltes propostes culturals. Tot això ho tenen al Mart de Cambrils. Ens acompanya avui a l'estudi el Joan Colom. Què tal, Joan? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Que ets, una mica, ets el culpable una mica de que el Mart existeixi, no? O part culpable?
Part culpable.
Escolta, explica'ns una mica, per aquells que no us coneguin, que potser no siguin de Cambrils, no? I no us coneguin, què és el Mart i quan comença aquesta aventura?
Doncs el Mart és un projecte molt ampli, potser massa ampli i tot. Comença fa un any i mig, tot i que abans ja havíem tingut un altre projecte prou similar, que era el Mares. I bueno, bàsicament és un espai, és un bar, restaurant, on fem coques en regapta, com a especialitat, i després tapetes, però tot això està fet al voltant de la idea principal, que és oferir arts escèniques de petit format. Doncs des de música, de tots els estils, hem fet música clàssica, hem fet jazz, hem fet rock, teatre... Ara hem fet també aquest any, aquesta temporada, sopars literaris.
Sí.
Vam fer un sopar maridatge i música. Doncs, bueno, anar introduint aquest tipus d'oferta.
Mm-hmm. Una mica és una aposta, no?, que diré, per la cultura, per la música en directe, no?, tot això maridat amb la gastronomia, en aquest cas. És una aposta que jo crec que moltes poblacions, si ara ens estan escoltant, dirien, ostres, tant de bo tinguéssim un local així o més d'un a prop, no? Perquè no tothom s'atreveix amb aquest format.
Bueno, és que no és fàcil,
No
és gens fàcil. Portem un any i mig i déu-n'hi-do lo complicat o lo difícil que és tirar endavant un negoci, per una banda, i a més si hi ha el component de programació es complica bastant més la cosa. En tots els sentits, eh? Des del tema econòmic, perquè és molt complicat programar econòmicament parlant, i que surtin els números, i fins al pues, el tema de feina que porta, no? Des de programar, muntar escenari, sonoritzar, estar allí, que tot surti bé, les llums, el so, que la gent estigui ben atesa, tot. No?
Clar, no? I suposo que també portar una propostes doncs, que cridin l'atenció, no? De tant a nivell musical com, per exemple, no? Doncs, com que tu dius teatre, no? Ha portat amb una programació diferent, una mica, no sé si... La paraula alternativa a mi no m'agrada massa, però bé, una alternativa, diguéssim, al que és estàndard. No? Una mica?
Una miqueta, sí.
Una mica.
Sí, sí.
Però bé, jo et preguntava ara abans d'entrar, què va néixer primer com a taverna, o sigui, restauració i després això? Jo t'anava a preguntar què és primer l'ou o la gallina, però no, és un pack, no? Des del primer moment vau fer aquesta aposta per la gastronomia i per la cultura.
Bueno, l'eix principal, ja ho he dit abans, és la cultura.
La
música,
sí.
El teatre, les arts escèniques de petit format, que és el que podem fer allí.
Sí, sí,
i a més ho hem fet perquè a mi personalment m'agrada molt les arts escèniques de petit format, de tu a tu. Trobo que és molt més potent, molt més bonic. I aquí comença, i a partir d'aquí es van unint l'altre, tot el tema gastronòmic, que de fet vam començar uns mesos més tard. I després pues, trobem altres cosetes que no hi pensàvem, però que hi eren, i com fer els vermuts. Ara també hem fet concerts vermut tots els dissabtes, com més el tema més discoteca, entre cometes, perquè al final doncs, també tenim el nostre DJ i posem música, la gent balla, és a dir, que hi ha molts conceptes o hi ha moltes propostes dintre del mateix projecte.
No hem dit l'adreça, veus si ho tinc bé, esteu a Avinguda Horta de Santa Maria 4...
Sí.
Joan, de Cambrils, per tant, si són de Cambrils i no ho coneixien, ràpid, i si no, també hi hem d'anar, perquè no sé si entre la clientela veieu gent que ve de fora. Cambrils fa uns dies parlàvem també de cinema, de la Rambla de l'Art, no? També aquesta aposta també a Cambrils, que escolta, alguna cosa bona té, té moltes, no, Cambrils? Però aquí també esteu apretant, no?, una mica a nivell cultural.
Bueno, una miqueta. Realment la Rambla de l'Art és un altre gran, petit gran projecte.
Sí.
I està molt bé, la veritat. I sí, bueno, anem apretant.
I noteu que ve gent de fora de Cambrils, Joan? O és bàsicament el públic local?
De tot.
De tot.
De tot. I més en Cambrils, que és un poble turístic. I ara vindrà l'estiu i a l'estiu de Cambrils n'hi tindrem, però la majoria seran de fora.
Ara t'anava a dir, suposo que ja de Setmana Santa ara fins a setembre, no? Noteu aquesta... els caps de setmana, sobretot, i ja, evidentment, a partir de juny, juliol, ja la cosa és cada dia, no? Però ara els caps de setmana ja es nota aquesta més activitat, o què?
Sí, de fet és tot l'hivern, que sí? Els caps de setmana a Cambrils baixa la gent. Baixa la gent. Des dels de Saragossa o de Lleida, que tenen la caseta aquí baix, a la gent d'aquí dels pobles, de Reus, de les rodalies, que baixen a fer el vermut, que baixen a passar el cap de setmana.
Deies que era molt complicada l'aposta, el projecte. Quin equip sou al Mart de Cambrils per fer tot això que ens has explicat?
Quin equip som? Som un equip de amb temes de programació i tot plegat, bàsicament estic jo. I llavors tinc suport de l'altra gent, els altres companys que són cambrers i cuiners, bàsicament.
Clar, però tu t'encarregues una mica de tot el que parlàvem d'aquesta programació cultural, sí, no? I de buscar, doncs, les propostes, els concerts, gestionar, no?
Sí, bàsicament sí. Cau tot el pes sobre mi i, bueno, a poc a poc. Perquè des de programar, muntar la tarima...
Tot, tot, tot.
A fer de tècnic de so, a fer de tècnic de llums... Una mica, sí, recau bastant sobre mi.
Aquesta és la vida d'una mica de l'emprenedor, també, no? Que de vegades aquí parlem d'aquest... És un camí solitari i dur, no? Que també té recompenses, però és dur. No ens enganyem, no?
Sí, sí, no? Sí, de fet, fas no només això, sinó a més de fontaner, d'electricista, del que faci falta.
Clar. Explica'm una mica, horaris. Quins horaris feu? A veure, quan us podem venir a veure?
Ara estem fent, i fins a finals de juny... Estem fent de dijous a diumenge. Uh-huh. Els dijous i divendres a partir de les 6 de la tarda, els dissabtes i diumenges des de les 11 del matí. I el divendres i el dissabte estem fins a les 4 del matí.
Uh-huh. Bé, perquè, com tu dius, no? Podem començar el dissabte amb el vermut i acabem allò, ja fem tot el dia, no? Podem fer dia i nit al Mart. Explica'm una mica, teniu programat així ara els dies que venen? Teniu alguna coseta que ens puguis avançar ja o què?
Bueno, ara el que estem fent és programar cosetes petites a la taverna, és a dir, són dos espais, és la sala on programem els espectacles més grans, tot i ser petits,
sí.
I ara estem programant més a la taverna, que és petiteta, dona de cara al mar, i és molt petit format, és a dir, una persona normalment és guitarra i veu i percussió, i ho fem cada dia, cada dia. Ara els divendres, dissabtes i diumenges, a partir de les 7, quarts de 8, les 8.
Sí.
I a partir de l'estiu, a partir de finals de juny, juliol, ja serà de tots els dies de la setmana. A partir de les 8, una miqueta de musiqueta, menys el dilluns, que el dilluns tancarem.
Uh-huh. On podem seguir les vostres notícies? Que puguem saber quins concerts teniu o quines propostes teatrals o sopars literaris, qualsevol sarau que munteu, ho trobem, crec que a Facebook us podem seguir, no?
Sí, per ara bàsicament és Facebook, Instagram i Twitter. Uh-huh. Estem preparant...
Déu-n'hi-do.
Sí, hauríem d'estar una miqueta més, perquè el tema de la publicitat és molt important i hauries d'intentar abarcar com més millor. Però per ara estem amb això, estem muntant la pàgina web i normalment els espectacles així més forts intentem fer-ne més difusió des de revista mitjans locals, Siri de la Cultura i bueno.
Molt bé, doncs seguiu-los, ja sabeu, Mart, M'ART, de Cambrils, i llavors estem atents a... No sé, hi ha algun concert a la vista? A veure, que apuntem ja a l'agenda o què?
Això, ara fem molt petit format a la taverna petitet. I és cada divendres, dissabte...
Ah, cada divendres, segur. Molt bé, doncs estarem atents. Ah, i part de la gastronomia, que no t'he preguntat, m'has dit que feu bàsicament coquets en recapte, no? Alguna especialitat? A veure, si jo vinc aquí al Mart, què m'he de demanar, sí o sí, Joan?
Bueno, l'especialitat són les coques en recapte, que és un producte d'aquí, que és tradicional, que és sa, que és bo.
Jo sóc bona catadora de coques en recapte, eh? Vull dir, ojo, a veure què em proposaràs. Quina em demano?
Bueno, et pots demanar, per exemple, una marciana.
Una marciana, què porta la marciana? A veure.
És de pera, xampinyons, rocafort i rúcula.
M'has guanyat. M'has guanyat, vindré. Me l'hauré de demanar i prometo que faré, explicaré a l'audiència a veure com ha anat aquesta cata de coca del Mart.
Molt bé.
Doncs, escolta, recordin, Avinguda Horta de Santa Maria número 4 de Cambrils. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a explicar el projecte i que et vagi molt bé. Escolta, qualsevol novetat, ja saps, eh? Aquí estem, micròfon obert.
Molt bé, doncs moltes gràcies,
gràcies
a vosaltres.
Gràcies, un plaer. Amb això arribem al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més informació local i comarcal i també la regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus i, com no, Sibarita, i avui molt bon vermut a la carta, el millor vermut de 2017.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente de trabajo.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus en Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López Abogados.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya está en marcha el debate entre los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE. Los reproches entre Susana Díaz y Pedro Sánchez han salido a la luz y desde el minuto uno. Vamos ya en directo hasta la sede del Partido Socialista, donde está siguiendo este debate Ricardo Rodríguez.
En efecto, José Luis, desde el primer minuto Pedro Sánchez ha salido al ataque y ha echado en cara a Susana Díaz la abstención al PP. La candidata ha intentado debilitar a su rival con sus derrotas electorales y sus cambios de posición respecto a Podemos o el modelo territorial.
Hemos dado tantísimos bandazos, Pedro, que has entrado y has salido de la declaración de Granada, entras y sales, sales y entras. Y yo no digo que tú seas voluble en absoluto, yo creo que tú vas cambiando de opinión en función de lo que te viene bien.
Defiendo la España Nación de Naciones que defendía a Felipe González, que defendía a José Luis Rodríguez Zapatero. A mí me parece un error decir en campaña electoral que los ahorros de los andaluces se los van a llevar los bancos catalanes.
La cita se está convirtiendo en una suerte de cara a cara con Patxi López presentándose como garante de evitar el destrozo del PSOE.
Mientras, desde China, el presidente Mariano Rajoy, que participa en la cumbre de la nueva ruta de la seda, ha asegurado que respeta este debate entre los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista. Vamos ya hasta China, con él está nuestra enviada especial, María Daván.
Mariano Rajoy no entraba a valorar ese debate ni lo que llamaba la amenaza de Pedro Sánchez de pedir su dimisión si es elegido secretario general.
Y las grandes empresas afectadas por el ciberataque están en situación preventiva con todo su personal informático en alerta. Susana Moneo.
Las empresas estratégicas españolas que resultaron alcanzadas han estado trabajando todo este fin de semana, limpiando y reiniciando los sistemas y equipos. Todas aquellas con las que nos hemos puesto en contacto aseguran que están trabajando ya sin problemas, aunque mantienen activados los protocolos de seguridad y algunas restricciones en correos e internet. Desde la dirección de la Caixa aseguran que sus equipos funcionan con toda normalidad y no han detectado nuevas amenazas. Gas Natural, una de las más afectadas, explica que mantiene un alto nivel preventivo y sus especialistas están en alerta. Todo ello confirmado por Everis, que ha emitido un comunicado en el que dice que todo va bien en este momento.
Si Cataluña se independizara, el 30% de los pensionistas catalanes no podría cobrar su pensión. Son al menos las cifras que maneja el dirigente del Partido Popular, Javier García Albiol. Sergi Tor.
Albiol refuerza su advertencia con números oficiales. El año pasado Cataluña aportó 16.600 millones de euros y recibió 23.000 en el concepto de pensiones, diferencia de 6.000 millones a favor de Cataluña. Albiol critica a los independentistas de engañar.
Y esas consecuencias sería que de cada 100 jubilados que están cobrando su pensión en Cataluña, habrían 30 que dejarían de cobrarlas porque no hay dinero suficiente.
El líder del Partido Popular califica la conferencia del 22 de mayo de Puigdemont en Madrid como un mitin político.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal? José Luis Pérez.
Hoy nos vas a acercar una vez más a las respuestas, pero respuestas concretas que dan las instituciones, las organizaciones de la Iglesia a la situación de los migrantes. Creo que nos llevas a la frontera entre México y Estados Unidos tan de moda en los últimos meses.
Frontera caliente, ya lo creo. Pues sí, una investigación realizada por el Observatorio Nacional de la Conferencia Episcopal Mexicana nos permite disponer de una radiografía bastante exhaustiva de cuál es la respuesta católica a los migrantes que desde el sur del continente se dirigen hacia el norte para entrar en los Estados Unidos. Son 75 casas de acogida. Todas ellas ofrecen comida a los migrantes que cruzan sus puertas. El promedio es de 800 personas al día. Y también asistencia médica. Pero solo 13 de ellas están en condiciones de proporcionar asistencia legal a los migrantes deportados. Otra carencia que también detecta el informe es que las instalaciones para acoger a niños con menos de 13 años son limitadas y poco idóneas. La investigación muestra que el corazón de estas casas para migrantes son los voluntarios. Muchos de ellos son universitarios mexicanos y también estadounidenses, pero hay abogados, médicos y psicólogos. También se analiza el compromiso fundamental de varias órdenes religiosas y de Cáritas. Lo contamos todo en un ratito en el espejo.
En un ratito, es en 25 minutos, ¿eh? O sea, que no te vayas muy lejos. Gracias,
no,
Restán.
Adiós,
José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Esta semana es el no va más. Esta semana se decide la Liga.
El título de Liga. El miércoles, Celta-Real Madrid a las 9 de la noche y el domingo a las 8 de la tarde, Málaga-Real Madrid y Barcelona-Eibar. Recuerden que al Real Madrid le vale un empate y una victoria al margen de lo que haga el Barcelona para ser campeón de Liga. El último partido es en la Rosaleda contra el Málaga de Michel, al que se le viene preguntando insistentemente desde hace semanas por si su pasado madridista influye en el partido.
Nosotros no tenemos por qué tirar ningún punto, se va a hablar mucho, pero nosotros tenemos una obligación que es defender la camiseta del Málaga y los puntos que tengamos que disputar, sea quien sea el rival.
Así lo ve Michel y así lo ve un exjugador suyo, ahora en el Barcelona, antes en el Sevilla, Rakitic.
Yo conozco a Michel bastante bien, he tenido esa suerte de haber podido trabajar con él en el Sevilla. Sé cómo es y no deja a ganar ni a sus hijos ni a su mujer en casa en ningún deporte, así que se pica y lo que él quiere es ganar siempre. Que es madridista es normal, eso creo que no tiene ninguna duda, pero tampoco es nada malo y por supuesto seguramente que quiere ganar.
El Real Madrid se ha entrenado esta mañana. El Barcelona tiene días libres hasta el jueves y una noticia del Giro de Italia es día de descanso. A esta hora está prevista que se le hagan pruebas a Mikel Landa para ver si mañana está listo para competir de nuevo en el Giro después de su accidente contra una moto.
¿Día libre hasta el jueves?
Días libres hasta el jueves. Como tú cuando hay fiestas, pero en el
pero
Barcelona,
a lo largo, sí,
sin
sí,
fiestas.
Sí. A lo largo y a lo ancho. Gracias, Corro.
Hasta luego.
1:06, hasta las 3:05 que llega Corrochano, anda que no hay mediodía por contar todavía.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano, ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque Macron sí que tiene un programa europeísta de verdad. Además de europeísta, tiene un programa reformista. Francia necesita reformas, un carretón de reformas.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Duermas como duermas, en El Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en El Corte Inglés. Especialistas en descanso.
Si este verano una palmera te dice ve, viaja sin esperar colas. Si las olas al romper te dicen ve, tu primer hijo no paga nada. Si hasta las estrellas de mar te dicen ve, excursiones también gratis. Este verano, si tú me dices ve, lo dejo todo. Reserva tus vacaciones en Vede Travel Brand antes del 28 de mayo en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en vedetravelbrand.com y llévate gratis una de nuestras muchas ventajas. Vede Travel Brand. Si tú me dices ve, lo dejo todo.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Nou minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona en directe. Tres titulars a aquesta hora. Castor va triplicar el cost pressupostat del magatzem submarí en només 3 anys. Va passar de 400 milions de pressupost a superar els 1.300. És la denúncia que ha fet el programa de la Sexta, Salvados, en base a un document del Ministeri d'Indústria. Ruth Guerrero.
Aquest document intern mostrava el sobrecost del projecte i un presumpte concurs a mida per tal que l'empresa Escal fos pràcticament l'única amb possibilitats de complir les condicions. La gestió del projecte implica tant el govern socialista com el del Partit Popular. Els exministres Joan Clos i José Montilla van negar la seva responsabilitat, tot i que eren els titulars d'Indústria mentre es va gestar el projecte. Els seus successors en el càrrec, el socialista Miguel Sebastián i el popular José Manuel Soria, van evitar participar al programa i respondre a les preguntes. Va ser precisament durant el mandat de Zapatero, amb el ministre Joan Clos, que es va incloure la clàusula que obligava el govern a assumir el cost si el projecte fracassava. Des de la plataforma en defensa del Sénia han denunciat al programa de la Sexta que quan van sol·licitar una reunió amb el Ministeri d'Indústria per tal de fer-los arribar la preocupació per Castor, va ser el mateix director d'Escal UGS, l'empresa adjudicatària del projecte, qui els va rebre al Ministeri. El deute supera els 2.500 milions i es pagarà fins al 2046 a la factura del gas dels ciutadans.
I en llibertat amb càrrecs, la conductora beguda que dissabte va atropellar un grup de 6 ciclistes a Riudoms. Una vegada més ha tornat a passar. Els 3 atropellats que van resultar ferits ja han rebut l'alta.
La dona de 26 anys va ser detinguda per un delicte contra la seguretat del trànsit i per circular sota els efectes de begudes alcohòliques i haurà de declarar aquesta setmana davant del jutjat de Reus. Els fets tenien lloc dissabte al matí, va envair el carril contrari i va atropellar els ciclistes. La conductora multiplicava per 4 la taxa permesa, és conductora novell.
I els treballadors de l'Hospital de Móra d'Ebre s'han manifestat per reclamar inversions al centre, denuncien que hi ha equips, com els de radiologia, gairebé obsolets, que tenen tants anys com el centre hospitalari que es va inaugurar el 1988.
Els empleats critiquen la manca de voluntat política per millorar i posar al dia aquest hospital, denuncien el mal estat d'alguns equips, així com l'estat de l'edifici on han detectat goteres en diversos punts. José Manuel Domínguez, membre del comitè d'empresa, lamenta que l'hospital disposés de 8 milions d'euros de patrimoni, que l'any passat 4 milions es desviessin del fons de reserva per pal·liar la situació financera de l'Hospital Sant Joan de Reus i que els 4 milions que resten no se'n faci cap ús.
Per exemple, els aparells de radiologia, que hi ha una part dels aparells que tenen 30 anys, és clar que estan no amortitzats, estan superamortitzats. De fet, jo convido la gent que vulgui estudiar història de la radiologia que vingui a l'Hospital de Móra. Quan resulta que torno bé, encara queden 4 milions d'euros de patrimoni i només fa falta la voluntat política de posar-los damunt de la taula.
Sobre aquesta qüestió li preguntarem d'aquí uns minuts a la regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus, la Noemí Llaurado. I acabem fent el balanç del trapezi. Prop de 100.000 persones s'han acostat a Reus en aquesta nova edició de la Fira del Circ de Catalunya, que ha tancat amb un 85% d'ocupació en sales i amb molts espectacles, Ruth, amb totes les entrades exaurides.
Èxit de públic, de professionals, de companyies i de representacions en la 21a edició de trapezi. Per tant, el balanç d'una edició totalment renovada no podia ser millor. Des del passat dijous, un total de 39 companyies han mostrat els seus espectacles a la capital del Baix Camp, que durant 4 dies ha acollit més de 100 representacions i s'ha convertit en l'aparador del millor circ nacional i internacional a Catalunya. L'organització ha confirmat que ha vist l'èxit de fer l'espectacle inaugural al Mercadal l'any que ve i tornarà.
Doncs amb això arribem a la 1:13. Ens aturem només 30 segons per la publicitat i continuem amb més coses aquí al migdia COPE.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Migdia
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem al migdia Cope. Avui ens acompanya a l'estudi la Noemí Llaurador. Ella és regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus. Regidora, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Aquest divendres passat s'aprovava al ple la reducció de capital social de la Societat de l'Hospital Sant Joan. A mi m'agradaria que ens expliqués una mica allò, perquè tots ho entenguem, què vol dir això exactament?
Així a nivell més d'anar per casa, no?
Exacte, sí.
Bé, mira, estàvem en una situació que se'n diu causa de dissolució de la societat hospital universitari, és a dir, no l'hospital en sí, si com l'entenem, sinó la societat que el gestiona, i per tant és obligació dels consellers del Consell d'Administració elevar-ho a la Junta General per tal que prenguin una decisió, o bé remoure aquesta causa de dissolució o bé dissoldre la societat. Evidentment es va optar per remoure aquesta
dissoldre
causa.
Dissoldre la societat no era una, no sé
no,
si era
no,
una opció.
No es plantejava. No es plantejava, i per tant es va optar amb l'informe del secretari interventor de l'Ajuntament, que sabeu que des del 2012 intervé les societats municipals, que el que era més pragmàtic i més eficient de fer era reduir el capital d'aquesta societat al mínim legal, que són uns 60.000 euros, i després fer una aportació, que en aquest cas són una aportació no dinerària d'unes finques, que també es va aprovar, per tal que hi hagi aquest equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat, i continuar doncs amb la gestió d'aquesta empresa.
Tot plegat és un pas més, diguéssim, cap a la reducció, suposo, del dèficit de l'hospital, que és un dels temes que arrosseguem
no.
O és condició per aquest acord que hi ha hagut amb la Generalitat de que passi a gestionar la...
No. Són dues coses totalment diferents. Una cosa és el dèficit, que com sabeu doncs va quedar amb 4 milions, el resultat de l'exercici, si bé és cert que el d'explotació era major, era de 8 milions. I això és el dèficit, per tant és el compte d'explotació, i l'altre fa referència més al patrimoni de la societat, que doncs en veure's afectat havíem de remoure aquesta causa de dissolució. Però no té res a veure amb el dèficit, ni està condicionat en que tirem endavant el Consorci amb la Generalitat, sinó doncs, bueno, és un terme empresarial que es troba en moltes societats, malauradament.
Sí. I això, regidora, repercutirà d'alguna manera en la ciutadania? Perquè al ple de divendres l'oposició es deia que això al final, o la supressió de l'IBI, per exemple, a l'hospital, això ho acabarien pagant els ciutadans. És veritat, això passarà?
Mira, la bonificació de l'IBI en centres hospitalaris i fins i tot en entitats com les universitats, en què té un clar servei a la ciutadania i un interès general, no és una qüestió que només fem arreu, sinó que es fan en molts municipis i que és, doncs, d'entendre. És a dir, la funció tan social que es fa en un hospital, és lògic que es pugui bonificar, i a Reus fins ara no s'havia bonificat, i es va creure oportú fer-ho, i a més això també suposava doncs beneficiar l'hospital i reduir-ne el dèficit, però no perjudica a la ciutadania, perquè ja et dic, en molts municipis també es fa, i nosaltres, diguéssim, érem els diferents en aquest cas.
Per tant, això no repercutirà a nivell d'impostos, per exemple, en res en la ciutadania. Fa mesos que parlem d'aquest dèficit de l'Hospital Sant Joan, no? La darrera notícia que des de l'Ajuntament vau qualificar com a molt bona és aquest acord amb la Generalitat, finalment, doncs perquè la Generalitat, perquè hi hagi una titularitat conjunta d'aquest hospital, Generalitat i Ajuntament. Això, en què ho notarem els ciutadans?
Més que una titularitat conjunta és la gestió. La gestió d'aquest hospital la farem compartida. És un paradigma que doncs és molt habitual doncs en el mapa sanitari català, i doncs aquí Reus també ens posem una mica doncs en el mateix model que va perseverant doncs a Catalunya per part del Departament de Salut. En què ho notarem? Doncs bàsicament que ja no parlarem tant del dèficit, que era doncs com una llosa que havia de patir bàsicament el personal que hi està treballant, la qual cosa no té per què patir-ho. i, en conseqüència, també la ciutadania, no? Perquè si els professionals estan més ofuscats o preocupats amb el tema econòmic, doncs això pot tenir, finalment, una repercussió també amb el servei a la ciutadania, tot i que no s'ha produït en absolut, eh? Però, evidentment, hem de passar pàgina del tema econòmic i amb el tema de l'hospital ens hem de centrar en com podem prestar uns millors serveis assistencials, com podem augmentar fins i tot els serveis que es presten aquí a la nostra àrea metropolitana i no ens hàgim de desplaçar doncs, a l'àrea de Barcelona, que els professionals fins i tot puguin desenvolupar millor la seva carrera professional aquí mateix a la nostra zona i que puguin dur a terme doncs, intervencions de caràcter més complicat, més complexa, que per fer-les doncs, s'haurien de desplaçar també a altres hospitals. I, en definitiva, també com promovem aquest motor econòmic que representa l'àmbit sanitari, no només per qüestions assistencials, sinó també pel tema de la universitat, que és primordial per nosaltres, tot el tema de la recerca, tot el tema de la innovació. Per tant, és un passar full, ja deixar-nos de preocupar pel tema econòmic i anem-nos a preocupar pel que realment interessa a la ciutadania, que és una bona prestació de serveis, i també pels professionals que puguin desenvolupar la seva carrera professional, que es faci molta recerca, molta innovació i potenciar la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Aquest diumenge llegíem al Diari de Tarragona, per exemple, que segons el sindicat UCICAT hi havia llistes d'espera per aconseguir, per exemple, una visita en urologia de 2 anys. S'estava donant cita prèvia amb l'especialista per 2019 ja. Això és així? Ens pot confirmar que això passa?
Nosaltres tots els terminis que se'n diuen garantits per part del CatSalut els complim a la perfecció, al 100%. Sí que és cert que els que no són garantits tenim encara marge de millora i, per tant, ara tot el nostre esforç en millorar aquestes llistes d'espera, per tant, també en qüestions d'urologia, com es referia a aquest sindicat. Però és realment això amb el que ens hem de centrar. Per tant, aquí sí que tenim molta feina a fer, a parlar-ho amb el CatSalut. Pensa que nosaltres també des de l'Hospital Sant Joan estem contribuint a reduir també la llista d'espera de l'Hospital Sant Joan i de l'Hospital Joan 23, perquè doncs, per les obres que estan fent ells en els seus quiròfans, nosaltres també podem fer la nostra aportació per tal de reduir la seva llista d'espera. I, per tant, d'aquí el que es tracta és de sumar esforços entre els dos hospitals universitaris que tenim aquí a la demarcació per tal que la nostra regió sanitària sigui una regió potent a nivell sanitari.
Per tant, parlant d'aquestes llistes d'espera, hem dit urologia, per traumatologia o dermatologia, segons aquest sindicat, hi ha, bé, un anyet d'espera, 2018. Això entra dins els paràmetres que estableix Salut?
Sí, insisteixo que els que són de termini garantit, que es diu, és a dir, aquells que són realment molt importants i urgents per a la salut de les persones, el complim 100%. I després, on hi ha marge de millora i que, evidentment, que reconeixem que podem fer molt més del que estem fent i posarem tots els esforços en col·laboració, evidentment, del Departament de Salut, doncs també hi contribuirem per fer-ho possible.
Ha parlat abans, regidora, del personal, que aquest acord que dèiem amb la Generalitat era molt important per garantir també doncs, un bon servei no? I uns professionals, diguéssim, amb una certa tranquil·litat també professional. Ara mateix, si no vaig malament, s'està encara negociant el conveni que acaba vens aquest 30 de juny. Com estan les negociacions amb els treballadors?
Bé, em sembla que es van reunir la setmana passada la mesa de la paritària que hi ha entre representants de l'empresa i representants dels treballadors i s'està en aquest període de negociació que, com totes les negociacions, doncs per una part doncs, es fan unes propostes, per l'altra se'n fan unes altres i hem d'intentar doncs, arribar a un punt d'encontre per tal de que totes les parts quedin satisfetes de l'acord que s'arribi doncs, a obtenir.
I creu que s'hi arribarà abans de que acabi que es venci aquest conveni que estarà vigent?
L'objectiu de tota negociació és arribar a un acord i negociar de bona fe i amb això estic convençuda que sí, que amb dues parts doncs, tenim prou responsabilitat per poder arribar a un acord.
Escoltàvem el dia que s'anunciava aquest acord entre Generalitat i Ajuntament per la gestió de l'hospital, deia el conseller Comín que els treballadors podrien dormir aquell dia molt més tranquils. Ho han notat també això a l'hora de negociar amb ells aquest conveni? Hi ha més tranquil·litat per part dels professionals?
Jo crec que, bé, primer de tot dir que és una proposta d'acord. És evident que encara necessitem que una majoria en el ple doncs, acordi aquesta proposta i per part del govern doncs, també s'ha d'aprovar pel govern. Per tant, és una proposta d'acord, però entenc que sí, que s'arribarà a tenir les majories necessàries. I pel que fa a la tranquil·litat dels treballadors, és evident que ara en aquest marc de negociació doncs, que puguem obrir entre el Departament i l'Ajuntament per crear aquest consorci, hi ha una part molt important i que hem de preservar per damunt de tot, a part de l'assistencial i de, doncs, el benefici de la ciutadania i els usuaris, el dels treballadors. Per tant, arribarà el moment en què s'haurà de traslladar també als treballadors en quina manera se subroguen amb aquest consorci que, com va dir el conseller, estava assegurat que érem les mateixes condicions i, per tant, que no es veuria cap retallada ni hi hauria pèrdues de llocs de treball, i amb això sí que volem donar aquesta tranquil·litat. Per tant, és una cosa molt natural. Ara, fins ara, doncs, es gestionava per una societat municipal i ara passarà a gestionar-se, si tot va bé i s'aprova, doncs per un consorci, però els treballadors en principi no ho hauran de veure amb un aspecte negatiu, sinó al contrari, doncs amb una major tranquil·litat, doncs perquè el futur de l'hospital està assegurat. Es veu que la Generalitat aposta novament per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i per tota la feina que s'ha fet fins ara en l'àmbit sanitari. Per tant, creiem que és un pas molt important perquè, ja et dic, girem pàgina i deixem de centrar-nos en aspectes econòmics que també tenien una repercussió negativa pel que fa als treballadors, doncs que han vist supeditades doncs, els objectius, etc. I per passar doncs, a una altra pàgina en què comencem a parlar d'hospital universitari, d'àrea metropolitana, de com podem fer més intervencions que aquí no fem, de com podem atraure docents a la nostra facultat, com podem atraure investigadors, professionals. Per tant, jo crec que estem parlant d'un abans i un després.
Ah, perquè el recursos i les instal·lacions hi són, no?
Correcte,
ara la qüestió
correcte.
És que s'ha de trobar la manera d'explotar-les, si em permet la paraula, que fins ara no s'estava fent, realment.
Sí, en l'àmbit sanitari millor no parlar de temes d'explotació, sí. Perquè si no se li dona un caire molt mercantilista que s'allunya totalment de la realitat, no? És a dir, sí, tenim un gran equipament i una gran dotació doncs, de personal, i és evident que qualsevol departament de salut sigui encapçalat per qui sigui encapçalat, no pot deixar perdre doncs, aquest equipament i aquest equip professional per donar una molt bona cobertura sanitària a el que seria Catalunya Sud.
Parlant encara en l'àmbit de personal, la setmana passada llegem al diari Més que s'havia multat a l'hospital perquè hi havia una setantena de treballadors que anaven, diguéssim, encadenant contractes temporals i ja s'havia sobrepassat el límit. És veritat, això?
A veure, sí que hem rebut un escrit d'inspecció de treball, però sí que és cert també que aquest escrit també és recurrible. No fa referència a 70 treballadors, sinó que en fa referència només a 4, i des de l'hospital es recorrerà el que és la gestió, però sí que voldria manifestar que en el moment que normativament es pugui, perquè sabeu que ara no es pot, perquè a nivell doncs, de pressupostari de l'Estat era impossible fer processos selectius, en el moment en què es pugui, la voluntat, evidentment, és de poder fer contractes fixos a través dels processos selectius corresponents, perquè som una empresa pública.
M'agradaria també, que sembla que estic parlant només de coses negatives, però no. Evidentment li he de preguntar a la regidora, i avui justament sí que llegim, per exemple, al diari que l'hospital és pioner en un sistema robotitzat de repartiment de medicaments, no?
Sí,
s'està
sí,
fent
sí.
Aquí aquesta primera experiència.
En l'àmbit de la farmàcia realment tenim també una joia en aquest hospital universitari, i fins i tot crec que podríem donar serveis a altres centres de la demarcació que doncs, ho necessitessin, perquè realment aquest hospital que es va fer conjuntament doncs, amb la Generalitat, no? Amb entesa de a qui calia fer aquest hospital, perquè el carrer Sant Joan doncs, se'ns havia quedat petit, ens pataven les costures de l'edifici, per tant, era evident que tothom estava d'acord que calia fer un nou hospital. Es va fer un hospital pensant no per una immediatesa de 5-10 anys, sinó per un futur, no? I, per tant, ens vam dotar d'uns equipaments i d'una tecnologia puntera que és evident que podem treure'n molt més profit de cara a la ciutadania per prestar un servei exquisit, excel·lent, de màxima qualitat.
Què n'ha de dir de les crítiques que fan, per exemple, els treballadors de l'Hospital de Móra d'Ebre, que s'estaven queixant de que tenien, per exemple, equipaments obsolets? Escoltava la protesta d'aquest diumenge, deien, per exemple, els aparells de radiologia que tenien més de 30 anys, i ells critiquen el fet de que s'hagi, hi ha una empresa que gestiona conjuntament, l'Hospital de Móra i també el de Reus, que s'hagi agafat part dels diners, diguéssim, del fons de l'Hospital de Móra per aquest dèficit, torno al dèficit de
sí.
Sant Joan.
Dues qüestions. Jacosa és una societat municipal de Reus, 100% propietat de l'altra societat, hospital. Això és com una mica embolic,
sí.
No? Quan se parla la primera vegada.
Després
nosaltres
sí.
Ho tenim molt al cap i ja ho parlem molt així, però realment és complicat. Per tant, és una societat filial, diguéssim, de la societat hospital. Per tant, si la societat hospital en un moment determinat estava en una situació també de causa de dissolució, es va optar, i de manera legal, i això és reconegut per tothom, de que es podien treure uns dividends d'aquesta societat filial, i això és el que es va fer. Però, de manera separada, amb el tema de les inversions, és evident que s'han fet inversions, això és una cosa que també m'agradaria posar damunt de la taula, perquè si no sembla que durant anys doncs, allò ha quedat deixat de la mà de Déu, si em permet l'expressió, sí. No? Però és evident que hi ha aspectes, com la sala de radiologia, a la que es referien doncs, a la gent que es va manifestar l'altre dia a Mora, que sí que és cert que porta molts anys que no s'hi ha fet doncs, cap obra, cap millora, i amb això sí que estem parlant amb el Departament de la Generalitat de Salut, amb una comissió tècnica per parlar d'aquestes inversions, i intentarem, en la mesura del possible, doncs, que el Departament doncs, ens autoritzi a fer aquestes inversions, o bé doncs, demanar que les faci directament ell, perquè, de fet, l'edifici pertany al Departament de Salut i GECOSA el que fa és gestionar-ho. Però sí, coincideixo en que tot i que s'han fet inversions i que això també és just dir-ho, doncs hi ha certs àmbits que podríem fer més inversió i que hauríem de pensar també en el territori. Per tant, un dels objectius, a veure si ens en sortim d'aquí a que finalitzi la concessió de Mora que té GECOSA, començar, per exemple, amb la sala de radiologia. Jo faré tots els possibles per intentar doncs, convèncer el departament que això és molt necessari, sobretot per la ciutadania d'allí, d'aquell àmbit territorial.
Mm-hmm. No em queda gaire més temps, però m'agradaria preguntar-li, perquè quan vostè va ocupar aquest càrrec, una de les prioritats deia, evidentment, l'hospital i aquest dèficit, no lluitar contra aquest dèficit al final, i és un dels motius també que va impulsar aquest pacte de ciutat per la salut, que van signar al febrer. L'hospital era prioritari, però m'agradaria que m'apuntés algun altre tema que inclou aquest pacte de salut i que repercuteixi en la ciutadania directament.
Molt bé. Ara repetiré la frase. M'agrada que em faci aquesta pregunta, perquè és que sí, no? O sigui, l'hospital és molt, molt, molt important, però també dins de la regidoria de salut tenim moltes qüestions que entenem prioritàries i que afecten molt a la ciutadania. Amb el que estem treballant ara, bàsicament, és amb la creació d'un Consell Municipal de Salut, en el qual, doncs, des dels usuaris, els professionals, tots els que són els proveïdors que tenim a la nostra ciutat, puguin dir la seva amb quin tipus de salut volem doncs, a la nostra ciutat. Crec que això és prioritari, podrem fer comissions doncs, per poder tractar temes de promoció de salut, de prevenció doncs, de la salut, tema de drogodependències, tema de la sida, tema de salut emocional, per tant, és molt important i això ho tenim doncs, en projecte. I una altra de les qüestions que també estem treballant és el Pla Local de Salut Pública, en el qual ja hem començat a fer una enquesta per saber una mica la percepció de la salut que tenia la ciutadania. Podrem fer una diagnosi a partir d'aquesta enquesta i a partir d'aquesta diagnosi detectar quines mancances en salut tenim a la nostra ciutat, fins i tot distribuir-les per zones, per barris, i a partir d'aquesta diagnosi dir quines actuacions volem dur a terme per millorar-les i amb uns objectius. I després doncs, repassar si s'han assolit aquests objectius amb aquestes actuacions que hem dut a terme, perquè és molt més important invertir des del nostre punt de vista en els determinants de la salut, en els hàbits saludables, en doncs, evitar o reduir el tabac, l'alcoholisme, etc. Això té molta més importància en la salut que després el que seria la qüestió més assistencial, que evidentment és molt important, però abans és tenir en compte tots aquests hàbits de vida saludable que ens evitaran haver d'anar als CAPs o als hospitals quan sigui necessari. Per tant, ara aquests són els nostres objectius i també insistir molt en tots els àmbits de promoció de la salut. De promoció de la salut.
Primer identificar doncs, quines són les necessitats per poder implantar, m'invento ara mateix, però per exemple grups d'informació als CAPs
correcte,
o el que convingui,
correcte,
no?
Correcte.
Per tant, també és important aquí que la ciutadania participi
molt
en aquestes enquestes, suposo.
Amb aquesta enquesta que ja s'ha realitzat, consistia en fer unes trucades en què havies de respondre una sèrie de preguntes i bé, doncs amb un marge suficient de preguntes que s'han fet, ja podrem treballar amb la diagnosi. Aquest Pla Local de Salut el fem també conjuntament amb la Facultat de Medicina, de Ciències de la Salut i amb el Departament de Salut de la Generalitat, juntament amb la Regidoria de Salut. Per tant, crec que serà un bon document per planificar el que volem fer doncs, en els propers anys.
Mm-hmm. Acabo preguntant-li, evidentment dissabte era oficialment el dia, no? Legalment que termini que els pressupostos diguéssim, de l'Ajuntament de Reus començaven a caminar, aquests
sí.
Terminis legals necessaris, se suposa que calcula que al juny podran ja començar a aplicar-los. Respiren més tranquils avui des de l'equip de govern, regidora?
Home, evidentment disposar d'uns pressupostos és les eines principals que tenim per poder dur a terme les polítiques de les quals creiem que ens hem de dotar per convenir doncs, a tots els interessos de la ciutadania. Per tant, sí, estem molt contents, molt satisfets, amb moltes ganes de treballar i emprendre totes aquestes polítiques en benefici dels ciutadans i ciutadanes de Reus.
Mm-hmm. Doncs, Noemí Llaurador, regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus, moltíssimes gràcies. Torni quan vulgui.
Moltes gràcies a tu. Encantada.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en hazte de Cáritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mafre.
Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano, ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Dietètic Herbolari Casa Pià. A Dietètic Herbolari Casa Pià treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pià trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pià a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapià.com.
¿Necesitas gafas nuevas? ¿Lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
El Sibarita.
Trenta-sis minuts que passen de la una, seguim en directe, Ruth Guerrero, i avui tenim un buit aquí a l'estudi.
Ai, quin buit, sempre no pot ser, eh?
No pot ser,
el volem aquí, eh?
El volem aquí, perquè...
Ja sabem que fa moltes coses.
Sabem que fa moltes coses i sabem on és, i ara li explicarem a l'audiència, perquè, senyores i senyors, avui, 15 de maig, tenim una nova edició del Sibarita On Tour. Carlos Montagut, bon dia.
Molt bon dia.
Estàs a Tortosa.
Estem a Tortosa, hem vingut avui, avui estem l'oranget sencer a Tortosa, hem vingut aquí de visita a les destileries Lehmann, hem vingut a conèixer la casa, els productes, i estem aquí de, pues, bueno, de visita.
Estàs treballant perquè estàs, has anat a buscar productes per portar-nos aquí a l'estudi i a l'oranget, no?
Efectivament, efectivament. Ah. Bueno, sempre s'ha d'anar buscant i remenant i provant cosetes, no? I avui pues, és una faena... Bueno, és una visita molt dura.
És molt dura, ja ho veig. Sí, sí, sí. Mira, mira que avui, justament, coses de la vida, hem tingut aquí a l'alcalde de Tortosa fa una estoneta, mira, li podia haver preguntat si coneixia els productes, perquè no sé quins... Fas-nos una avançadilla, quins productes esteu coneixent avui?
Bueno, doncs pues, hem baixat a l'Estrella Alemany, bueno, ells elaboren una gamma de productes molt àmplia, des d'absentes, licors d'arròs, licors d'herbes, licors de cirera, vull dir, una gamma realment xula. I hem estat provant ja diverses cosetes. També,
sí?
també fan brandis, també elaboren brandis, vull dir, realment és una gamma i una línia molt, molt extensa de productes els que tenen.
Molt bé, doncs escolta, tu fes una selecció del millor, del bo i millor, i ens ho portes,
eh? Presentació al Sibarita, també, vale. d'Alemany.
Sí? Perfecte, perfecte. Ja. Perquè avui, en realitat, estàs aquí per parlar d'una cosa que aquí ja en parlem molt sovint, que és de vermut.
Sí.
Perquè tenim... Mira, just fa una setmana dèiem qui serà el millor vermut de 2017, que hi havia els premis binari dels vermuts catalans la setmana passada. No sé si a tu et va sorprendre el resultat, Carlos Montagut, diria que no.
Home, no, el resultat no em va sorprendre perquè és un producte que, bueno, a l'Orengeta el coneixem molt bé, vull dir, i realment, home, és un producte fantàstic.
És un producte fantàstic. És tan fantàstic que tant a la Ruth com a mi ja ens n'ha col·locat unes quantes ampolles.
Sí, és així, eh?
Bueno, això us heu fet moltes tot sol, perquè a vosaltres no. Us agrada escoltar la gent que intentam, pues, bueno, retransmetre el que hi ha dins de cada ampolla i a vosaltres us convenceu molt.
No, fàcil. Has fet els deures, tu també, si no ens haguessis dit, malament.
Clar, ell sempre ens recomana el millor. I el millor en aquest cas, el vermut que s'ha endut el gran binari d'or aquest any, és el vermut Dos Déus Reserva de Bellmunt del Priorat, i tenim Carlos a l'altra banda del telèfon, a l'altra línia, el responsable, que és l'Àlex Illa. Àlex, què tal? Bon dia.
Hola, Kia, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre's. Escolta, i l'enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Estàvem parlant...
Vull dir que són humils, eh? Perquè quan l'hem trucat deia per què...
Per què em voleu preguntar?
Clar, que... o sigui, que no s'ho creuen encara.
Clar, tu et va agafar de viatge, crec, l'Àlex, no? El veredicte?
Sí, correcte. Estava a l'altra punta del món.
A l'altra punta.
Vaig llevar i em diuen, bon dia, obro WhatsApp i dic, ostres, quina bona notícia.
Clar, quina bona notícia, no? Perquè realment, Carlos, ho dèiem l'altre dia, que està, evidentment, els premis n'hi ha molts, però que diguin que ets el millor vermut de 2017, ostres.
Home, sempre fa gràcia. Bueno, primer que tot, Àlex, enhorabona, de part meu i de part del Javi, que el tinc aquí al costat. Felicitats.
Gràcies, macos.
Que sou els distribuïdors, no?, de... oficials,
sí,
del vermut Dos Déus.
Sí, sí, bueno, treballem amb l'Àlex i amb la gent de Celles de Bellmunt del Priorat, ja fa molt temps que hi treballem i, hosti, pues, bueno, per la part que ens toca, la petita part que ens toca, pues, home, ens ha fet també molta il·lusió, no?, pues que este premi, no?, que els hi han donat amb ells pel producte, perquè realment el producte és un producte de gran qualitat.
Clar, Àlex, explica'ns, quin és el secret del vermut Dos Déus Reserva?
No té cap secret.
Sí.
És un producte que senzillament es fa de forma lenta i potser el secret està en això, que és una petita producció, que, bueno, anem pas a pas, poquet a poquet, i això, doncs, ens permet, doncs poder tindre un producte, doncs, molt ben acabat, molt rodó i de qualitat. No, és que no hi ha més, no.
Aquí he de dir que, si mira que sempre el Carlos ens porta coses que de moment la Ruth i jo no hem tastat habitualment, i avui sí. Avui aquesta ja l'havíem tastat, eh? I som molt fans.
Sí.
És un producte que ja l'havíem presentat i havíem parlat d'ell, no?
Sí, clar.
Ja el coneixia la nostra audiència.
Clar, nosaltres aquí ja ens l'havia presentat el Carlos i l'havíem pogut tastar. I estem encantades de la vida, clar. Vam dir, mira tu, quina il·lusió, una vegada, Ruth, que l'hem tastat.
Això mateix, doncs, ja és perfecte, això.
Clar, em deies, Àlex, que era una producció molt petita. De quina producció parlem?
Per dir una manera, el tema del reserva depèn de l'any, perquè és com una... És com el que a Andalusia dirien com una saca de les barrotes, les botes de Jerez, doncs pot rondar entre 700 i 1.100 ampolles, més o menys.
No continua.
No sé si s'han esgotat després del premi.
Si
s'han esgotat, la demanda ha crescut tant que s'han esgotat.
La veritat és que sí, que queda molt poquet, molt poquet. Veritablement és que dius, home, no podíem venir al principi.
jo precisament vaig anar a comprar una dissabte.
Ah.
Dic, què tindran els orangets? I sí,
i en tenen. Carlos Montagut, ens confirmes que en teniu a la botiga?
Sí, hi ha alguna cosa encara, però no us encantésseu per si acaso,
Ara t'anava a dir, ara no trobaràs, esteu a Tortosa, quan torneu i obriu portes, trobareu cua en plan concert de Bruce Springsteen per fer-se amb una ampolla del Dos Déus.
Molt bé, estaria força bé, això.
Estaria força bé, si la gent vol anar a fer cua, que vaig.
Sí,
quan obriu, quan torneu?
No, a la tarda ja estarem.
A la tarda ja hi sereu.
Ja estarem operatius, ja.
Molt bé. Escolta'm, Àlex, explica'ns una mica què suposa ara per vosaltres haver rebut aquest reconeixement, i suposo la repercussió que ha tingut, no?, també la marca i el coneixement, perquè us han premiat el Reserva, però en teniu un altre, també.
Sí, correcte. El nostre producte, que teníem el de les estrelles, bàsicament és un 70-80% com el del Reserva, per dir-ho d'una manera. Depèn de l'any, depèn del copatge, depèn de tot, no? Llavors, doncs, d'aquest tampoc és que n'hi hagi gaire més, però sí que hi ha una mica més de producte, que espero que com a mínim puguem almenys donar la cara i almenys quedar bé i almenys, doncs, també poder-lo presentar, no? Perquè, vull dir, en definitiva, una miqueta l'aposta que vam anar fer nosaltres va ser una miqueta el producte de qualitat, de gamma alta, i estem molt contents, la veritat, perquè, curiosament, tenim clients, jo què sé, a Canadà, a Alemanya, a França, i precisament aquí al país, doncs, precisament és on sembla que costava una miqueta més. També és veritat que aquí, doncs, hi ha productes molt, molt bons, amb una relació de qualitat també que és fantàstica, no? I entenem que ara, doncs, també un procés d'envelliment llarg també té uns costos més alts i també, vull dir, no sé, pel dia a dia, doncs, també doncs, és més complexa. Però, veritablement, jo crec que és un molt bon suport. El tema és un celler de Bellmunt del Priorat que compra l'any 98 i ha tingut tot el recorregut una miqueta així, doncs, endavant, endarrere, endarrere, endavant. I, veritablement, amb el tema d'aquest premi es prendrà una miqueta i poder fer l'últim pas definitiu perquè portem ja molt temps invertint diners arreglant-ho. Però, bueno, el que us deia, poquet a poquet, despacito, despacito, no? Que diu el cançó.
Exacte. Sí, poc a poc sí. I bona lletra. A mi m'agradaria, mira, escolta, Carlos, ara que l'Àlex no ens escolta, explica'm com vau descobrir vosaltres el Dos Déus i què us va cridar l'atenció d'aquest vermut.
Bueno, quan ho vam descobrir, Javi? Quan va ser? Espera,
que tenim una trucada de tres, un partilaine, això.
Sí.
Això, bueno, una miqueta va vindre arrel del Gem i la Jacqueline, que eren els antics propietaris ja de l'Oranget. Ja treballàvem amb ells, bueno, amb l'equip de l'Àlex Illa, i, bueno, arrel d'això, pues, nosaltres també pues, vam seguir este contacte i el coneixement pues, va arribar a través d'aquí, no? Que ja era un producte que els antics propietaris ja el treballaven, ja el tocaven, ja el coneixien, i, bueno, pues, nosaltres vam seguir mantenint aquests productes. Hi ha d'altres que no van seguir, altres que sí, i un dels que van seguir doncs, va ser aquest.
Uh-huh. I ja et dic, continua fent com que l'Àlex no hi és, eh? I tu ens diràs, per què recomanaries el 2-10 reserva en aquest cas, que és el que s'ha endut el binari d'or, però que també en tenim un altre que no és reserva?
Bueno, perquè, a més, és un producte d'una complexitat realment espectacular, no? Aromàticament, en boca, realment és un vermut d'una...
Bueno, personalitat.
Sí, d'una personalitat molt, molt, molt diferent, no? Sí que és cert que, per exemple, és un vermut algo més sec del que potser estem acostumats, no? I a vegades a la gent li sobta això, no? I quan prova un vermut d'aquestes característiques, en este punt no tan dolç com d'altres, pues el que trobem més és totes aquestes notes de la seva maduració, aquestes notes herbàcies, aquests botànics, pues remarquen més, no? I este particularment, amb el tipus de maduració que té, l'envelliment que té, amb les botes que s'utilitzen, li dona un caràcter pues, molt especial i molt personal.
Recorda Birranci, al final, i tot, molt personal.
Recorda Birranci, mira, és que aquí el Xavi està apuntant també, clar.
Sí.
Àlex, escolta't, volem un dia l'estudi perquè ens vinguis a explicar més coses, no només del 2-10, sinó de tot el que feu, que ens ha xivat el Carlos, que són moltes coses.
Sí, hem de tocar moltes tecles.
Per tant, l'enhorabona, que convidat quedes per venir un dia a l'estudi amb el Carlos i el Xavi, i jo que li he de preguntar, Ruth, tu que et reusenca, te'l prens amb patates i olives, com sempre. Sí. Àlex, el 2-10, com ens el prenem?
Mira, aquí sí que voldria fer una cosa que des del principi, nosaltres som aus de nit i de dia, i llavors el volem tant que sigui un... O sigui, com antigues receptes, però amb nous formats i nous moments. Llavors, durant el dia, lògicament ens agrada molt que es prengui sol, com a molt amb una pell d'aranja, i per tant, una miqueta encara destacar més aquest tema de les notes amargues. Com molt bé deia el Carles, el nostre producte és bastant sec, és bastant amargot. Llavors, el que busquem és això, no? Que sigui un aperitiu 100%. Uh-huh. Llavors, l'altra forma, nosaltres, pel tema de la nit, el que oferim són dos còctels, dos combinats, n'hi ha paraula còctel, amb la línia aquesta de fer-los fàcils, no? Com un gin tònic, un Cuba Libre, que són coses molt fàcils de fer. Llavors, un és amb el ginger beer, sí. I l'altre és amb ginger ale. Vam agafar més de 100 productes diferents, vam estar fent les combinacions i van haver-hi tres que van funcionar molt bé. A part dels dos ginger beers i ginger ale, que és una combinació 1-1, també amb cervesa negra. Llavors, doncs, també és una cosa doncs, que perquè la gent jove hi entri, depèn de la cervesa negra, doncs és meitat i meitat, i en aquest cas jo recomano sense gel, o si és el cas d'una doncs, Guinness, que és molt més espesa, doncs en aquest cas doncs 60 de vermut, 40 de cervesa. Llavors tens un còctel, per dir-ho manera, per gent més jove, més atrevit, tens un còctel, per dir-ho manera, doncs, amb la ginger beer, sorprenent, que encara surten més els aromes, els amars del gengibre i tot. I llavors, doncs, el ginger ale, doncs, tens com un còctel, diem, que només falta la fulla de menta per dir que és el mojito, per dir-ho d'una manera.
Quin munt de possibilitats,
sí,
no?
Ho hem de tastar l'estiu, eh?
Clar, bueno, Carlos, ja acaba d'obrir un meló l'Àlex, perquè ara això ja saps què hem de fer, no?
No té fre.
Bueno, pues, el que hem de fer és provar-ho. Bueno, jo ja he l'oportunitat de provar-ho, però, ostres, això es provarà, ja està.
Clar. Això es provarà, això ho farem, eh? A veure si hem d'acabar així. Final de festa de temporada, provem fem una cata d'aquestes, Carlos. T'apuntes?
Ah, molt bon, ara has donat a la tecla.
Vinga, doncs ja està.
Mira, com li ha agradat. Sí?
Doncs ja parlarem. Àlex, un plaer, de veritat, i l'enhorabona, que continueu fent-ho també.
Molt bé, doncs gràcies, Ruth, Mònica, Carles, Xavi i a tots els oients. Moltes gràcies per escoltar-nos i res, té cop hem tingut sort, hem estat els afortunats i res, que almenys ho proveu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I gràcies també, Carlos, Xavi, escolta, us deixem ja continuar amb la ruta. Moltíssimes gràcies, nois?
A valtres.
Que vagi bé, per cert, l'Orangeet, que no me n'oblidi, que obren a la tarda, sí. Carrer d'en Vilar, número 2.
Sí, que ja estan allà, una abraçada.
Que vagi bé.
Bona veure. Adéu.
Llega a Tarragona la Patrulla Canina. Cachorros en acción. Un espectáculo para los más pequeños de la casa que no os podéis perder el domingo 28 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Tarraco Arena Plaza. Venta de entradas en tap.cat. Cómpralas ya y disfruta de la Patrulla Canina. Única función. No te lo puedes perder. Te esperamos en la Tarraco Arena Plaza.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
¡Es perfecto! Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico...
Mi vecino se casó allí. Un magnífico menú, sin límites de horarios y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-84-6240, carretera de Montblanc, en Alcover.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
But no one's ever left me quite this sore.
Vinga, 10 minutets i arribarem a les dues. Ruta, avui tenim tanta feina, tantes coses de les que parlar.
Sí, sí, menys mal que ens has posat aquesta cançó.
Una mica per relaxar, sí, perquè veníem aquí, bé, clar, els nostres sibarites sempre ens deixen
tot
aquí...
Tot terreny.
Són tot terreny, exacte. Anem a parlar, però no et pensis que anem a parlar d'una cosa menys divertida.
No, en absolut.
En absolut, seguim parlant de vins, en aquest cas, no avui d'un vi en concret, sinó d'un moviment, el moviment D.O., moviment... Denominació d'origen.
Jo ja em vull apuntar,
Tu et vols apuntar, ja ho sé, perquè parlem de vi i parlem d'activitats i sobretot parlem de celebrar. El proper dissabte dia 20, 23 denominacions d'origen de tota Espanya proposen un brindis col·lectiu i també es faran actes aquí a casa nostra, en concret a Reus, la DO Catalunya està organitzant doncs, aquest brindis i un munt més d'activitats. En parlem amb la Sole García, ella responsable de comunicació de la DO Catalunya. Sole, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. M'ho has tret de la boca, perquè anava a dir, doncs si voleu parlar de coses tranquil·les, no en parlarem ara,
Ara t'anava a dir, dic, no, això tranquil no serà, perquè jo he estat mirant una mica el que teniu previst pel proper dissabte aquí, davant l'estació enològica de Reus, al Passeig Sunyer, i ja, jo crec que a partir de les 11:30 ja podem posar la tenda de campanya aquí, no?, per quedar-nos.
Gairebé, jo crec que tots ens hi voldrem quedar una mica, perquè de fet, a més, mira, durant el cap de setmana tenim novetat, perquè no només seran 23 zones, hem passat a 25, que per tant aquesta taca del moviment D.O. va creixent, es va estenent.
O sigui que ens hi hem d'unir, sí o sí, no podem fallar aquest brindis col·lectiu, no?
Home, jo crec que sí, que si a Reus fan festes d'aquestes, la de Reus ha de ser la que doni la campanada, no?
Sí, sí.
Ha de ser la més bonica.
I quin indret, per bonic l'indret que heu escollit,
Sí,
modernista.
Sí, de fet és que la Veu Catalunya té la seu a l'edifici de l'Estació Cienològica, amb aquells jardins ens semblava que era l'escenari perfecte per una festa, i més ara que fa el bon temps i que comença a venir de gust, no?, disfrutar també de l'aire lliure.
Exacte, doncs ara, Sol, explica'ns què heu preparat, jo deia, a partir de 11:45, no?
Exacte, sí, 11:30. El que farem serà Bueno, de fet, tindrem música en directe amb el grup After Dark.
Hombre, amics del programa, i tant.
Sí, que ens tenen preparat un concert molt especial, però a més a més és que hi haurà un tas de vins de Catalunya durant tota la jornada, durant tota la festa. Des de les 11:30 que obrim les portes fins cap allà a les 3 del migdia. Hi ha un moment culminant. A la 1:30 demanarem a tots els assistents que fem un brindis col·lectiu, i no només a la nostra festa arreu, sinó amb les altres 24 zones vitivinícoles d'arreu de l'Estat, i brindarem a favor de la cultura del vi, a favor del vi català i del vi amb Déu.
Exactament, o sigui que ens hem d'unir, primera, per participar en aquest brindis col·lectiu i per celebrar que, a més, a casa nostra tenim tants bons vins, però sobretot perquè suposo, Sole, que podrem tastar vins molt diferents al llarg de tota aquesta jornada aquí a Reus, no?
Preparat una selecció, clar, la Nova Catalunya té un ventall de vins amplíssim que cobreix bona part del territori. Per aquesta festa hem seleccionat, però, un ventall de vins molt de la zona de la demarcació de Tarragona, perquè tothom pugui tastar vins de tot tipus, i una mica descobrir, doncs, el que comentàvem abans, l'altíssim nivell dels vins que s'estan elaborant al país.
Hi ha algun en concret que ens puguis ja avançar, o seria molt, molt agosarat dir algun nom?
Com que ja ho he estat molt extens i m'agrada mantenir una mica la sorpresa, jo us convido que vingueu, perquè a més maridarem. Tenim dues col·laboracions amb dos DOs que estimem molt i amb les que col·laborem molt sovint. Una és la DOP Avellana de Reus i l'altra és la Diocidana. L'oli, vinya i olivera són els dos cultius que ens defineixen, que defineixen el nostre territori, i amb una festa d'aquest tipus tampoc podien faltar, no?
Exacte, o sigui que tenim maridatge, per tant, no sé, Sole, si està previst, a banda de que els puguem catar cadascú per lliure, evidentment podrem parlar, suposo, no, amb els productors, amb gent, la gent que elabora els vins, perquè ens expliquin una mica les seves particularitats, no?
Sí, de productors n'hi haurà, però és que a més hi haurà tot l'equip de la Diocesi de Catalunya, i per tant, vull dir, explicacions... Bueno, ens sobraran vins.
Sí, que, no, que és una oportunitat per aprendre, perquè això ho diem sempre aquí, l'espai de vins, no? N'hem d'aprendre una miqueta més, perquè allò del jo no en sé de vins no ens val.
No.
N'hem de saber una miqueta, saber el que ens agrada, identificar allò que ens agrada.
Mira, de fet, tota aquesta campanya del moviment diu una mica el que busca reivindicar, ja no és només defensar la nostra cultura del vi, sinó també, bueno, defensar la cultura del vi entre el públic més jove, no? Que a vegades se'ns oblida una mica. I quan parlem d'aquests temes, a mi m'agrada dir que el vi, l'única cosa principal és gaudir-lo. Gaudir-lo tant com es pugui. Però és que, a més, si un vol aprendre, és un món difícil d'acabar-se, no?
Clar, és veritat.
Però el principal és gaudir-lo molt.
Per tant, tenim una cita dissabte, Ruth, no sé si havies fet plans, però canvia'ls, perquè dissabte...
A més, menjarem bé, també, és a dir, això del vi sempre va lligat amb la bona gastronomia, i menjarem bé.
O sigui que ja està, ja
m'he acabat de convèncer.
Tens l'agenda, no?
Sí, ja ho tinc previst.
A partir de 11:45, com dèiem, amb música, amb els After Dark, suposo, Sole, que no cal, evidentment, ni inscripció prèvia ni res, ja anem i celebrem.
No cal, és un acte obert... És un espai, bueno, més o menys gran, Per tant, quants més serem, més riurem i millor ens ho passarem.
I a la 1:30 hi ha aquest brindis col·lectiu que haurà de quedar, dic jo, immortalitzat, no? Perquè es farà simultàniament a tota Espanya.
A tota Espanya, efectivament. Jo espero que estiguem a l'alçada.
Segur que sí. Segur que sí. Per tant, ja saben, dissabte, dia 20, a l'estació enològica de Reus, al passeig Sunyer número 4, s'han d'unir aquest moviment DO, no? I participar al brindis, però sobretot conèixer els vins de casa nostra, que, com dius, Sole, hi haurà especial representació dels vins de les comarques de Tarragona.
Sí, i tant. Jo crec que l'ocasió s'ho mereix, res, convidar-vos a vosaltres, els oients. Jo espero que dissabte puguem brindar per la salut del vi català.
Doncs segur que sí. Sole García, responsable de comunicació de la DO Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, i torna quan vulguis.
Gràcies. Merci. Una abraçada per tant.
Gràcies. Adéu-siau. Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Vins, El Sibarita, La Recepta de la Setmana, Disco Cope, Pàgina Zero... Tot això ho trobaràs al Migdia Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco d'una a dues, amb la col·laboració de Ruth Guerrero, Cope Tarragona. Estàs informat.
És com una melodia frustrada y perdida, no nos deja ver la luz del día. Do it for your lover, do it for your lover.
3 minuts i arribarem a les 2. He estat temptada de posar-li de cançó aquesta avui al Sibarita, però he pensat, no entendràs res.
Ai, sí,
a sobre
sí,
està
sí.
Per telèfon, no entendràs
res. No entendria res. No, no. El Manel Navarro jo crec que ja va ser visionari a l'hora d'escriure la cançó que deia Perdida, doncs... Pues...
Pobre noi.
Sí, sí, pobre.
No sé si van veure, suposo, el Festival d'Eurovisió, perquè jo he vist les xifres d'audiència i l'actuació, jo crec que va ser més de 5 milions d'espectadors a Espanya, vull dir, moment més vist a Espanya durant la nit, o sigui que realment direm el que voldrem, però el Festival d'Eurovisió té tirada.
Sí, sí, no, té molta tirada, eh? Jo sóc a més fan de les causes perdudes i tot i que aquesta s'hagi perdut, ja guanyarem, ja.
Ja guanyarem, perquè hem de dir que Manel... No, suposo que no hi ha persona a Espanya que no se n'hagi enterat encara, però clar, va quedar últim.
Últim.
5 punts.
Clar, és que era difícil, era una aposta arriscada en guany la d'Espanya. O sigui, que bé, arriscada i molt, molt diferent. No?
Molt diferent. La veritat és que l'actuació Manel Navarro ha donat per moltíssim, milions i milions de bromes diferents a les xarxes socials. També he de dir, a favor seu, que... Us ho va prendre amb molta esportivitat, bé, perquè és veritat que va fer un gall, al final és veritat, el va fer. Va fer un gall al final de la cançó.
Ho admès,
que admès, que no li havia passat als assajos, que no li havia passat abans. Va fer un gall i, clar, a les xarxes socials van trigar 0,2 en començar a fer memes i vídeos amb un gall i ell mateix va penjar un tuit dient que havia estat una experiència fantàstica, no? I va posar allà també un gall. Bueno, doncs escolta, l'autocrítica en aquest país no la practica tothom, per tant, això
no
va
està molt
favor.
Bé. Sí, de fet, una cosa que se li valora és això, aquesta preparació i aquesta esportivitat, no? que ha mantingut sempre des dels inicis al Manel Navarro, ja quan va ser seleccionat, fins i tot. Eh?
Sí, perquè també des d'aquí ja va ser polèmic, però bé, veurem quina carrera li espera també al Manel Navarro.
Sí, per què no?
No sabem.
Sí, de vegades, d'aquestes coses que no surten, no per ser el guanyador tindràs més carrera.
No ho sé. David Civera ja s'ha ofert, he sentit avui,
sí?
Per anar a 2018, que ja hi va anar, no, David Civera?
Ah, sí? No
ja
sé.
Anar, jo diria que sí.
No me'n recordo, però bé, bueno, que la detengan...
Que la detengan, però no. Bé, va guanyar Portugal, primera vegada a la història,
és
no?
Molt sorpresiu, no? Hem de pensar, perquè no era la cançó ni una posada escena espectacular i se l'han dut.
Sí, però era un dels favorits, ja ho vam comentar divendres.
Sí,
bé,
potser.
Doncs enhorabona a Portugal i al cantant. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però volem que ens expliquin si van veure Eurovisió i què els va semblar el resultat. Ens ho poden explicar a través de Twitter, @copetarragona. Amb això posem el punt i final avui, Ruth, que hem tingut un dia molt intens.
Descansa, Mònica.
Molt intens. És que avui no funcionen els ordinadors.
Ai.
Sí, és igual. Sí, ja...
Doncs,
no, espero que no s'hagi notat.
Descansa el doble.
Que vagi bé. Gràcies, Ruth. Gràcies a vostès també. Els deixo ara amb els serveis informatius de la Cadena Copa i tornem demà a les 12:20.
Como una melodía frustrada y perdida, no nos deja verla.